dimecres més obrim la secció Mirades d'Igualtat, aquest espai que fem en col·laboració amb l'àrea d'acció social de l'Ajuntament de l'Escala, i avui volem posar la mirada sobre els espais, concretament els espais comunitaris i públics i els espais urbans per conèixer com l'arquitectura pot generar discriminacions de gènere, quina genera i com podem redissenyar aquests espais per evitar-les. I per parlar de tot això, avui hem convidat l'Adriana Ciocoleto, que és arquitecta i urbanista, fundadora del col·lectiu Punt 6, una cooperativa que fa més de 20 anys que treballa per repensar els espais domèstics, comunitaris i públics des d'una perspectiva feminista. Bon dia, Adriana, benvinguda.
Hola, bon dia, Ona, moltes gràcies per convidar-nos.
Encantada de tenir-vos aquí, però per començar, situ-nos una mica, perquè estem parlant d'arquitectura, d'urbanisme, i vosaltres treballeu amb l'urbanisme feminista. Què és això, més o menys?
L'urbanisme feminista, bueno, és una manera de mirar el món, diguéssim, des de la nostra disciplina, que és l'urbanisme, i planteja fonamentalment un canvi de paradigma de lo que entenem per l'urbanisme tradicional o l'urbanisme actual, sí? És un canvi de paradigma que, crec que la frase que lo defineix més, és un urbanisme que posa la vida en el centre quan estem parlant dels espais que habitem les persones, no? I, bueno, és una mirada que també ve d'altres aproximacions del feminisme, com l'economia feminista, l'antropologia, la geografia feminista.
Clar, perquè quan neix aquest enfocament feminista dins de l'arquitectura?
Bueno, mira, tenim el llibre de la Christine de Pizan, que ara no em recordo ben bé el nom, però és de l'any 1600 i algo, o sigui que portem temps les dones, no?, parlant de la ciutat de les dones, en aquest cas era aquest llibre. Però, bueno, nosaltres ho situem, quan fem el context de la genealogia, la situem a partir dels anys 70, no?, del segle passat, i això neix, de la mà d'altres acadèmiques, activistes, dones veïnes, no? I es situa, bueno, en diferents contextos, no? En el món anglosaxó, però també en Llatinoamèrica, no? Que és el context que almenys nosaltres tenim com la nostra genealogia, no? Des de les diferents disciplines també, no? La geografia ha sigut com delantera en aquesta mirada, però també s'hi han afegit després la planificació i l'arquitectura i també l'antropologia i la sociologia, que és on nosaltres també treballem aquesta mirada.
Uh-huh. Per tant, entenc que incorpora, no?, totes aquestes mirades des de disciplines diferents. Perquè una mica què el motiva? O sigui, què va fer que nasqués aquesta manera d'entendre l'urbanisme des d'una mirada feminista?
Bueno, que estem fartes. Que les dones i les urbanistes estem fartes de que no se'n tingui en compte l'experiència quotidiana que portem les dones. I quan diem això, portem les dones, al final estem parlant de justícia de gènere, no? Les dones acumulem coneixement per portar a les nostres vides les cures, no? Les cures del món, les cures de les altres persones, les cures de la família, les cures de la comunitat, no? I aquesta experiència no s'ha tingut en compte per l'urbanisme tradicional, per una banda, i per una altra, qui desenvolupa majoritàriament, i en aquell moment més encara, no?, l'urbanisme, era una experiència masculina, eren els homes, eren uh-huh. els homes arquitectes, els homes planificadors o urbanistes, no? Per tant, no estàvem ni dintre de lo que seria la pràctica, no?, i la construcció del coneixement reconegudes, i tampoc la nostra experiència com persones, no?, que teníem la nostra particularitat de portar un rol de gènere femení assignat per aquesta societat, no? Tampoc era reconeguda aquesta experiència, no? Entonces, aquestes dues enfocaments, no?, que tenen molts matisos dintre, que podem anar, no?, desgranant una miqueta, però seria com la base, no? La manca de reconeixement de les nostres vides i de les nostres experiències, bàsicament.
Mm-hmm. Clar, en aquest sentit, en aquesta manca de reconeixement, de quina manera l'arquitectura i el disseny urbà poden reproduir desigualtats de gènere?
Mm. Nosaltres treballem des de aquesta vida quotidiana, no?, que definim com el conjunt d'activitats que fem les persones en el dia a dia, i aquest conjunt d'activitats parlem de diferents esferes, no? L'esfera de lo productiu, que seria lo tradicionalment valorat en aquest món capitalista i patriarcal i heteronormatiu, també podríem afegir-le, no?, que és el món del treball productiu, no?, de la feina remunerada i de tot el que està relacionat amb això, no? I també molt relacionat a un rol masculí, no?, de desenvolupar aquesta feina, aquesta tasca en la nostra societat occidental, almenys mirarem des d'aquest món, no? Però la vida quotidiana també té altres, té altres experiències, no?, que dèiem abans, que és l'esfera de lo reproductiu o el treball de cures, no?, i també l'esfera de la vida pròpia i de la vida comunitària, no? Per tant, com es reprodueix aquest urbanisme en el disseny? Bueno, quan tu has de respondre com ha de ser una ciutat, com ha de ser un poble, com ha de ser un espai urbà o un espai on les persones habitem, no? Habitatge, equipaments, espai públic, la mobilitat, qualsevol d'aquests àmbits, si tu no tens en compte que la vida quotidiana és aquest conjunt, estaràs excloent experiència, no? Per tant, com es reprodueix? Amb una mirada curta, amb una mirada que no és àmplia, amb una mirada excloent, no? Que prioritza justament la vida productiva i dintre d'aquesta vida productiva un sector molt concret de la població, no? Que ha sigut la població relacionat al rol de lo masculí. Parlarem de rols perquè creiem que aquí està el punt, no? Més allà de qui desenvolupa aquest rol, homes o dones.
Clar, ens podries posar algun exemple concret d'alguna discriminació sí. En un espai?
Sí, sí, i tant. Per exemple, mira, quan nosaltres començàvem a treballar, no, dels temes que més... hi ha com dos temes que surten molt, no? Per una banda, podríem dir quan dissenyem espais sense tenir en compte la percepció de les dones, podem estar dissenyant espais que no tinguin en compte la nostra percepció de seguretat, no? Això són temes que són fàcils d'ubicar, no? I potser també tu, Ona, no? O qualsevol de les dones que ens estan escoltant. Vas pel carrer, és de nit, s'ha fet fosc, encara et queda un tram per arribar a casa, vas a peu, no hi ha ninguna persona al carrer i de repente, bueno, penses, i aquí, si algú se li acudeix agredir-me, què passarà, no? No tenim un espai que ens pugui acollir, no tenim un espai segur, em sento insegura. Això també pot passar en el transport públic, no? En les mateixes condicions, quan no hi ha vitalitat, quan no hi ha visibilitat, quan no hi ha usos al carrer, ens podem sentir insegures. I això què passa? Passa que potser deixem de fer alguna cosa, deixarem de sortir de nit o de tornar soles a casa, o deixarem d'agafar una feina perquè és molt d'hora i el transport públic a les 5 de la matinada cap a l'hospital, que això fa que la neteja em costarà, no? O potser podré viure una situació molt concreta d'assetjament al carrer. Això les dones saben molt, perquè ens ha passat, perquè les ha passat a les altres. Per tant, això està en el nostre cos, ja té aquesta informació, no? Entonces, aquest seria un exemple, no? No dissenyar espais que tinguin en compte això, i per tant són espais tancats, foscos, racons, sense vitalitat, no sé, un polígon industrial, un espai sense vida al carrer, plantes baixes tancades, manca d'usos mixtos, no? Quan tenim la monofuncionalitat solament tenim habitatge, la planificació fa molt d'això, no? I això seria en relació a la percepció de seguretat, però també podríem dir quan estem en un espai públic, i aquest espai públic bueno, no està condicionat per tenir cura de les persones, no? Anem amb, no sé, amb ma mare, que és una dona gran i que de repente necessitarà seure cada 100 metres per poder arribar de manera autònoma al CAP, no? I no hi ha bancs adequats, o perquè estic amb la canalla i no hi ha jocs per diferents edats. Entonces, aquí jo he d'anar d'un lloc a l'altre tenint cura de la canalla, no? O perquè jo necessiti estar un moment tranquil a l'espai públic, poder descansar i no hi ha una bona ombra, o de repente no podré arribar a un lavabo públic perquè no està senyalitzat el lavabo de l'Ajuntament, o perquè estan tancats els lavabos de l'estació de tren perquè no s'ha mantingut, no? Doncs, si et fixes, hi ha com dos eixos, no?, que jo aquí he explicat, que per una banda és la percepció de seguretat i per l'altra banda són les cures al centre en la vida quotidiana, no? I aquests són dos dels eixos de l'urbanisme feminista. I després t'explico el tercer, si vols.
I tant, som-hi.
Doncs el tercer té a veure amb la participació, no?, que és una mica també en relació al que dèiem a l'inici, no? El tercer eix o l'objectiu que nosaltres treballem en aquest urbanisme feminista que aboca per la transformació, no?, perquè les coses es transformin, no ens quedem en la crítica, parla de la participació comunitària i de com podem treballar, no?, aquesta mirada de l'urbanisme feminista perquè sigui transformador, no? I això són, bueno, treballar amb dones quan fem processos participatius i persones no binàries també. Parlem de la interseccionalitat, no? Parlem de que quan necessitem saber com un ajuntament o com un despatx que dissenya com ha de ser un carrer, un espai públic, un equipament o un barri, hem de poder escoltar aquestes necessitats diverses, no? I la interseccionalitat parla no solament d'homes i dones, sinó d'edats, d'orígens, de diversitat funcional, de cicles de vida, no? Per tant, la participació de l'experiència de les persones ha d'estar també al centre dintre d'aquests processos, no? I hem d'escoltar què necessita la gent i poder tenir també la mirada per poder captar aquesta informació, no? I això, bueno, la metodologia feminista té moltes eines que ens ajuden a fer-lo d'aquesta manera, també.
Mm-hmm. Clar, entenc que és molt important, no?, sentir les experiències de les persones per saber com millorar aquests espais, perquè què cal tenir en compte, no?, a l'hora de dissenyar un espai urbà o comunitari perquè sigui inclusiu i no en generi aquestes discriminacions?
Bueno, hem de tenir en compte que som una societat diversa i que no podem generalitzar l'experiència. O sigui, aquest urbanisme va una mica oposat, per dir-lo, no? Es planteja, dintre d'aquest canvi de paradigma, sortir de la universalitat de les coses. No? No podem dir estem dissenyant per tothom, perquè quan diem això segurament estem excloent alguna persona. No? Hem de nombrar les diferències, perquè també aquestes diferències ens fa particulars a les persones i a les experiències, no? Doncs hem de tenir en compte, bueno, aquesta interseccionalitat de l'inici, no? Si tenim un espai públic, si hi ha jocs, a quin tipus d'experiència dona resposta a aquests jocs? Diversitat d'edats, és per nens, nenes i altres diversitats de gènere, si estem parlant de jovent, no? Estem parlant solament d'una pista de futbol, això solament serà pels nois, no? Què necessiten les noies joves? No, no solament que les deixin entrar a una pista de futbol, potser necessiten patinar o descansar o xerrar o fer, no sé, ballar a l'espai públic, no? Què necessiten les persones que tenen cura d'altres? Necessiten bancs adequats, ombres, necessitem equipaments, no?, que també donin recolzament a l'espai públic, com és un equipament que també té, no sé, un accés on podem accedir a informació per arribar a un lavabo, informació per saber si necessitem atenció a les persones en algun moment, si està plovent podem entrar a aquest equipament, no? Podem descansar. Si parlem de la gent gran, no? Tenim també, bueno, un món, no?, per descobrir aquí. Nosaltres, quan treballem també amb gent gran, hem fet un treball, per exemple, d'ubicació de bancos, de bancs a l'espai públic, no? Si estan al sol o a la ombra, si estan en relació a altres usos. Bueno, hi ha moltes particularitats que, com has vist, estan anomenades bastant en funció dels gèneres, en funció de les edats, però també podem obrir les diversitats funcionals, no? Que aquí les persones que estan atravessades per alguna d'aquestes diversitats sempre s'ensenyen moltes coses, no? No podem generalitzar que diversitat funcional és solament una cadira de rodes, hi ha moltes altres diversitats, no? I també hem de deixar pas a la cadira de rodes, no? I també podem parlar d'orígens, no? Venim de cultures diferents, no tothom ens sentim igual en qualsevol espai, no tothom se sent segura de la mateixa manera, no? Ni ens relacionem de la mateixa manera. Per tant, bueno, hem dit espais públics, hem parlat dels equipaments, no? També que donen resposta als diferents horaris, a les diferents activitats. És molt important també la mobilitat, per nosaltres és un eix de treball superimportant, els horaris del transport públic, els recorreguts que fa el transport públic, no? Com és equitatiu aquest transport públic en el territori, no? Si no vivim a la ciutat i vivim en un poble, no? Com pot ser l'Escala, com és el transport públic? Podem arribar al CAP, podem arribar als centres educatius de manera autònoma, la canalla té autonomia a partir de que ja té una edat per fer-lo, la gent gran és autònoma o és dependent, no?, perquè necessita que la portin, dependent si tenim un transport públic o no adequat. Bueno, és una mirada bastant profunda, diguéssim, i complexa, però no per això més complexa d'aplicar. La veritat és així, per lo menos en la nostra experiència, no? Dona molt bons resultats parlar amb la gent perquè ens ajuda també a definir els espais, no? Perquè siguin espais, bueno, que donin resposta a les necessitats reals, no?
Clar, i en tot això, o sigui, tot això són coses que s'han de tenir en compte a l'hora de dissenyar espais des del punt de vista de l'arquitectura, però clar, aquí les administracions públiques hi deuen tenir un paper molt important, no? Perquè al final són les que decideixen una mica. No sé si hi ha alguna llei, alguna normativa que vagi en aquesta línia.
Sí, bueno, clarament el que has dit, sí, estem d'acord en el que dius, no? La pata, diguéssim, de l'administració és fonamental perquè és qui pot, d'alguna manera, donar els recursos perquè això es faci d'una manera o d'una altra, no? Quan es fan els concursos, per exemple, no? que es puguin afegir criteris de gènere a les licitacions o a les contractacions i que no sigui per preu, no? Que es valori l'experiència, que es valori la metodologia i la mirada, no? Per exemple, són coses que nosaltres ens trobem dia a dia amb això, no? Però també ha d'estar aquesta administració ha d'estar també formada, sensibilitzada, no? La formació dintre dels ajuntaments, els equips tècnics, és algo que nosaltres insistim molt i és molt necessari, no? I bueno, aquí en Catalunya, bueno, hi ha urbanisme des de l'any 2005 i després amb algun reforç que ha tingut també, però ja es parla de la necessitat d'incorporar els informes d'impacte de gènere en la planificació i també, depenent en qual, però en els projectes derivats, no? El que passa és que no es diu com, no? Es parla de l'informe d'impacte de gènere i hi ha qui ho fa ràpidament, no? Posant unes dades segregades per sexe i prou, però en realitat el que, bueno, això també fa anys que intentem incidir en aquest tipus d'informe, és el que hem de canviar és la mirada. Hem de fer-nos les preguntes d'una altra manera i també hem de poder respondre d'una altra manera, no? Amb tot el que estem dient fins ara, no? És la manera de fer, no? No solament segregar per sexe les dades, que també és important, no? I ara s'ha reactivat, i això estem contentes per això, bueno, creiem que segurament es podrien ajustar algunes coses, però estem contentes de que la llei de millora de barris i viles, que és una llei, diguéssim, precursora i molt novedosa, que va sorgir inicialment en el 2004 i que en aquest moment va tenir el punt 6, que nosaltres hem agafat el nostre nom de punt 6, ve d'aquí, el punt 6 en aquesta llei, que va tenir recursos fins al 2011, el punt 6 parlava de l'equitat de gènere en l'ús de l'espai públic i els equipaments, no? I en aquell moment aquest eix, el que és una llei catalana, no? Que per donar subvencions als ajuntaments demanaven, no? Que els ajuntaments haurien de justificar projectes que desenvolupen activitats en aquest àmbit, no? En aquest camp d'actuació. I això era molt interessant perquè també no solament mirava la pedra, com diguéssim, no? Sinó que també mirava les dades socials d'aquest barri en concret per poder donar aquesta ajuda, no? Entonces era un urbanisme que no solament era urbanisme, sinó que també es mirava les activitats, els programes i la gent, sí? Que això, generalment, urbanisme no mira la gent, mira solament el projecte i el disseny, no? I actualment, ja des de l'any passat, va sortir una altra vegada, amb uns aspectes diferents, però que, bueno, es torna a parlar de manera diferent, però que està inclosa en la mirada sociocomunitària, la perspectiva de gènere, i bueno, estem contentes perquè els ajuntaments també s'han començat a despertar i volen incorporar aquesta mirada des del primer moment, de presentar els projectes, i creiem que això és molt, molt prometedor, no? En aquesta mirada. Uh-huh. I després, així, com per tancar aquest moment de la legalitat, des de la nostra experiència almenys, encara que hi hagi lleis, si no hi ha persones compromeses a nivell polític i a nivell tècnic i perquè això hi hagi recursos, com per exemple aquesta llei, però també a nivell intern dels ajuntaments, que es vulguin formar els equips tècnics, que hi hagi una aposta per aquesta mirada, per més llei que hi hagi, això no arriba, no? I també va passar que encara que no hi hagi la llei, no? En algun moment, pues hi ha voluntat política tècnica, no? Entonces, bueno, anem una mica en conjunt amb això.
Uh-huh. Clar, perquè en aquest sentit, en quin punt creus que està ara mateix l'urbanisme feminista?
Bueno, nosaltres des de la nostra experiència, bueno, deies, no?, a la presentació, vam fer 21 anys, aquest any com a grup, que hem fet l'aniversari fa una parell de setmanes, i com a cooperativa 10, no? I sostenir una cooperativa feminista, no?, així, directament, que treballa exclusivament aquesta mirada entre l'urbanisme, creiem que, bueno, que creiem que és molt mèrit també nostre de poder haver sostingut això, però no solament nostre, sinó també que hi ha coses que estan passant perquè això pugui ser, no? Entonces, tenim una comunitat, no? Unes xarxes feministes, unes veïnes i veïns, no? Que també estan reclamant una mirada diferent de l'urbanisme i creiem que això està passant al carrer i per això també nosaltres tenim aquest sentit que hi som i que treballem des d'aquesta mirada i ho podem fer, que també incideixen, no? D'alguna manera a les administracions públiques perquè també incorporin això, no? I també, això seria com des de baix cap a dalt, no? I des de a dalt també tenim persones dintre de la Generalitat que estan movent aquesta manera de mirar la mobilitat, els espais públics. Nosaltres, bueno, tenim projectes que van en aquesta línia, hem pogut desenvolupar publicacions, no?, amb aquestes administracions, per tant, volen introduir-lo, volen formar-se internament i volen tenir incidència, no? I els ajuntaments també. Entonces, bueno, jo diria que la conclusió és que diria que cada any anem una mica millor, però que no ens podem descuidar, perquè això s'ha de cuidar dia a dia, perquè ningú se n'olvide que encara és necessari nombrar-nos d'aquesta manera. Encara és necessari dir urbanisme feminista, encara és necessari parlar de la interseccionalitat, parlar de roles, perquè això està impregnat, no? I encara és necessari nombrar-lo així, no? Nosaltres estem molt contentes del recorregut que hem fet i que és un recorregut que hem fet acompanyades per les feministes, per la gent dels barris i també per les administracions.
Doncs, Adrià...
No per totes, però per algunes.
Doncs, Adriana, moltes gràcies per venir avui al Més Calent a l'Aigüera a parlar-nos d'aquest urbanisme feminista, no?, i a posar aquesta nova mirada, que a vegades no ens fixem, no?, que els espais ens poden generar discriminacions, les patim, però potser no en som del tot conscients.
Sabem que teniu un projecte amb la cooperativa Vira Cooperativa Feminista, crec que en algun dels equipaments que han fet un treball, o sigui, bueno, creiem que això és un camí que esteu fent potser també a l'escala i, bueno, tot el nostre recolzament també.
Doncs moltes gràcies, Adriana.
Que vagi molt bé. Moltes gràcies, Ona.